l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dijous 11 d'octubre del 2018. Obrim edició informativa intentant recollir l'impacte de l'anunci de la Generalitat que ha regularitzat els pagaments de la factura farmacèutica. Els establiments, també els d'aquí a Calella, porten anys protestant pels endarreriments que s'acumulen, fins i tot han fet baixada de persianes. Preguntarem ara com encaixen aquesta bona notícia per a ells, simptomàtica també de la fi de l'època de les retallades. Ara ens hi posem. Abans, però, ens presentem. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, als controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, comencem avançant continguts en titulars. Ens posarem doncs en contacte amb Bernat Noguera de la farmàcia Noguera de Calella per saber com encaixen des del seu establiment aquest anunci i més encara com han pogut resistir aquests 8 anys d'endarreriments en els pagaments de la factura farmacèutica. Aquest dissabte tot això es fa la botiga al carrer.
Pels principals carrers comercials de Calella, entre les 10 del matí i les 9 del vespre, els botiguers trauran els articles al carrer oferint descomptes i promocions atractives per als clients.
El Correllengua reivindica aquest any l'esperit de la nova cançó.
El manifest del moviment en defensa de la llengua i la cultura catalana està dedicat enguany a la nova cançó que van encarnar cantants com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o el grup dels 16 jutges. Avui a l'Info Migdia parlem amb el coordinador del Correllengua, Marc Pruom.
I Joventut Artística, que estrena aquest cap de setmana, Burundanga, una obra escrita per Jordi Galceran.
L'elenc està format per la part més jove de la companyia Joventut Artística, dels quals Hortet ha destacat el seu interès i dedicació.
El novembre de l'any 2013, les farmàcies catalanes van abaixar persianes en protesta pels impagaments de la Generalitat dels medicaments que, com tots diem, entren a la Seguretat Social i que ja havien les farmàcies dispensat als usuaris. La notícia, gairebé 5 anys després, és que el govern català s'ha posat al dia, ha pagat el deute que tenia acumulat i ara liquida la factura farmacèutica dins el termini corresponent. El dia 5 de cada mes, cosa que no passava des de feia 8 anys. Una de les farmàcies que va sumar-se a la protesta va ser la Noguera, del carrer Sant Jaume. Tenim en línia ara mateix a Bernat Noguera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens ho pot confirmar, això, que s'ha regularitzat el pagament per part de la Generalitat?
Sí, va arribar la notícia, crec que fa uns dies, i a partir d'allà, doncs, els terminis de pagament són els que en principi ja estaven acordats.
Vostès van ser una de les farmàcies que van protestar l'any 2013, però de fet ja feia temps, anys, que anaven suportant els endarreriments. Sí, van fer la protesta quan ja tenien la bossa bastant plena.
Bueno, endarreriments n'hi ha hagut en diferents etapes, però sí. No només la nostra farmàcia, vull dir, totes les farmàcies de Catalunya, podríem dir, el 99,9%, doncs va fer la seva queixa pertinent. Per aquest endarreriment, sí.
No sé si els van explicar algun motiu per aquest endarreriment, del per què dels endarreriments i per què justament sobre la despesa farmacèutica.
Bueno, el per què jo crec que l'hem escoltat tots, segurament no només en l'àmbit sanitari, sinó en l'àmbit de l'educació, en tots els àmbits, exactament, el diner públic, doncs sempre falta, no? No se sap mai com es prioritzen les coses. Jo, cadascú té els seus valors i les seves decisions, i sembla ser que, bueno, en aquell moment la secció sanitària doncs no era prioritària de pagament, o almenys de pagament quan tocava.
Clar, estem parlant d'endarreriments en el pagament des de l'any 2013, que és quan fan la protesta, però això ja arrencava una mica d'abans. A nivell empresarial, perquè al final estem parlant de petites empreses, de farmacèutics que han de suportar aquests endarreriments, i com es fa això a nivell empresarial? No sé si al final les farmàcies han estat penjant un fil.
La veritat és que hi ha molts tipus de farmàcies. Hi ha farmàcies que pràcticament la seva totalitat la seva font d'ingressos és la Seguretat Social, és a dir, aquests famosos pagaments, i el que sí que tinc constància és que hi ha hagut bastantes farmàcies des del 2013, sobretot farmàcies de barri, a ciutats com Barcelona, Hospitalet, etc., doncs, han hagut de tancar, lògicament. Si has de fer front a aquests impagaments i al final de cada mes, lògicament, els treballadors estan aquí per... La gent treballa perquè al final de mes vol cobrar. Mm. Doncs hi han hagut bastantes farmàcies que han tancat. També és cert que arrel d'allà hi ha hagut noves obertures, però vull dir, clar, la farmàcia que suporta la seva, pràcticament la seva totalitat és Seguretat Social i et tarden 4 mesos a pagar-te, doncs és impossible sobreviure, o vas demanant crèdit i et vas rehipotecant sobre tu mateix perquè ens entenguem, o és impossible, és inviable. Lògicament, després està la resta de farmàcies, doncs, que tenen un percentatge de venda lliure més elevat, i llavors hi ha les farmàcies intermitges, doncs és que hi ha... La Seguretat Social té una part important del pressupost, però que pot sobreviure amb la resta de venda lliure. Per tant, sí, hi ha aquí, com a tot arreu, totes les farmàcies, més petita, més gran, més o menys facturació, ens ha afectat, li ha afectat absolutament a tothom.
I aquesta problemàtica, vostè creu que ho han notat els ciutadans, d'alguna manera?
Els ciutadans? La problemàtica l'han notat, sí, perquè sobretot hi ha gent que pregunta, hi ha gent que, bueno, amb qui tens molta més relació, clients habituals, pròxims, de fa anys, doncs et pregunten, doncs estem ja, us paguen ja temps, o ho heu cobrat ja tot, etc. Hi ha gent que sí, el que passa que, clar, que ells els hi afecti directament, gens, lògicament. Els clients venen aquí, venen a... Jo em dedico a la farmàcia, doncs venen a buscar els medicaments, ells el que venen és els seus medicaments, per tant, jo no, el que no puc fer és negar-los-hi, i clar, vull dir, a ells en si afectant els hi ha afectat.
Ja us aneu preocupat vosaltres de no traslladar aquesta problemàtica als ciutadans, que de fet necessiten la medicació, doncs, que venen a la vostra farmàcia a buscar, no?
Bueno, hi ha una part que ja directament nosaltres la posem mensualment, perquè ens entenguem, no? Quan ve una persona i s'emporta un medicament a través d'una recepta de la Seguretat Social, aquesta persona, en cas de que tingui aportació, i deixa una part aquí, però la resta de la part, lògicament, ara la cobrem el dia 5 del mes següent, és a dir, uns 35 dies després, però, clar, quan no és així, doncs el venciment era una altra cosa, i aquesta part, doncs, l'havíem de posar cada farmacèutic de la seva butxaca, exacte.
Doncs des de Ràdio Calella Televisió, que creiem oportú parlar d'aquesta regularització en els pagaments de la Generalitat cap a les farmàcies catalanes, ja que temps enrere també ens fèiem ressò de les seves protestes, ara que teníem la notícia, doncs, aquí, que ja es paga la factura farmacèutica dins el termini corresponent, creiem oportú, doncs, parlar-ne també a l'Info Migdia. Ho hem fet amb Bernat Noguera, de la farmàcia Noguera de Calella. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Aquest divendres passat es va fer l'entrega de diplomes d'anomenament dels alumnes que participen al programa de tutoria entre iguals, un projecte que té per objectiu millorar la convivència al centre, fent que els mateixos alumnes s'ajudin i aprenguin a gestionar possibles conflictes. L'acte va comptar amb la participació de l'alcaldessa de Calella i la inspectora d'Educació de Calella i Canet, Elvira Borrell. També van assistir la directora de l'Institut Eva Sánchez i la coordinadora pedagògica Helena Coll.
Aquest projecte ja es porta a terme a altres centres educatius, tant de Catalunya i l'Estat espanyol com a altres països. En una entrevista a Ràdio Calella Televisió, la inspectora d'Educació, Elvira Borrell, ha explicat que tant els professors com els alumnes de les escoles i instituts on s'està realitzant el valoren de forma molt positiva, destacant els valors que transmet el programa TEI.
La comprovació l'he fet sobretot a partir de les valoracions que fan el professorat i els alumnes de cursos més baixos i cursos més alts que hi participen. I realment els resultats i les percepcions d'uns i altres són molt bones. Per què? Perquè aquest programa bàsicament és un programa que vol transmetre valors. Aquests valors es transmeten visquent-los i no únicament a través del que és les classes del professorat, sinó les vivències entre alumnes. Per això sempre es fa amb dos cursos de nivells diferents.
Borrell ha assegurat que tots els centres educatius estan treballant per fer un projecte de convivència, un requisit que el Departament d'Ensenyament ha demanat a tots els centres abans del primer trimestre del 2020.
El departament ha demanat a tots els centres públics i concertats, val, que dintre de la seva autonomia, per al primer trimestre del 2020, tingui aprovat un projecte de convivència. L'elabora el centre i l'aprova el Consell Escolar. Tots em consta en els plans anuals que estem revisant els inspectors aquest primer trimestre, doncs que tots els centres han posat dins dels objectius del seu pla anual avançar en aquests projectes de convivència a través de diferents programes.
A la pàgina web de Ràdio Calella Televisió poden veure la cerimònia completa d'entrega de diplomes d'anomenament del programa TEI.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Nova jornada de la botiga al carrer aquest dissabte aquí a Calella. Els establiments adherits que s'hi han sumat trauran els seus productes fora de la botiga amb promocions interessants descomptes. L'horari serà de les 10 del matí a les 9 del vespre.
La botiga al carrer es farà a les vies comercials més importants a Calella, Riera, entre Sant Isidre i Roser, plaça de l'Ajuntament, Bisbe Sivilla, Sant Josep, Mates i Rodés, Jovara i Sant Joan. Aquesta és una acció que s'engloba dins el pla de dinamització comercial per fomentar el comerç local i afavorir la compra de proximitat.
Canviem de qüestió. Argentona tindrà la primera llista unitària independentista del país. La CUP, que actualment té el govern i l'alcaldia, vol presentar-se de forma conjunta amb Esquerra, Iniciativa i el Partit Demòcrata, i per això estan treballant tots quatre partits en una llista conjunta per les pròximes municipals del maig del 2019, avançat al Tot Mataró. L'objectiu comú és desenvolupar les polítiques municipals i ajudar a aconseguir la República Catalana.
Els grups s'han compromès a publicitar l'acord de confeccionar la llista unitària, sobiranista i republicana, convidant membres de la societat civil que se sentin interpel·lats a afegir-se a la llista.
I han decretat l'ingrés a presó d'un home de 24 anys i multireincident, veí de Mataró, a qui els Mossos van detenir el passat 7 d'octubre com a presumpte autor d'un robatori amb violència en un domicili de la capital del Maresme. També es va arrestar la seva acompanyant, una dona de 36 anys, que el jutjat d'instruccions en funcions de Guàrdia de Mataró va deixar en llibertat amb càrrecs.
Els fets van passar el mateix dia de la detenció, quan els Mossos van rebre un avís ciutadà que els va portar a un domicili de Mataró. La seva propietària va explicar que havia sigut víctima d'un robatori amb violència i va donar la descripció dels autors. Amb aquesta informació, els agents van localitzar l'home, que portava una bossa plena de joies i altres objectes de valor. A la seva acompanyant la van retenir uns testimonis propers al pis saquejat. Ella també portava a sobre una bossa amb objectes presumptament sostrets que, segons va afirmar ella mateixa, li hauria lliurat el lladre. Al final, la víctima va poder recuperar tots els objectes que li van robar. Ella ingressat a presó i la dona en llibertat amb càrrecs.
2 minuts perquè siguin 3:15. Fem una petita pausa per la publicitat i tornem.
107.9 FM.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats, però sobretot pel tracte professional i cordial del seu equip. Restaurant Luna Gautxa. Per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella. A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa. Calella. Informació i reserves al 93 769 1946.
Anglès, alemany, francès, rus, espanyol... Quin idioma vols entendre? Quin idioma vols parlar? Amb InLingua entendràs i parlaràs. InLingua. Cursos d'anglès, alemany, francès, rus i espanyol. En grups reduïts per adults i cursos a mida per empreses. InLingua. Mètode propi, professors nadius especialitzats i material propi dissenyat per a cada programa. Informa't ara mateix a InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. Telèfon 93 766 1491 i també al web inlinguacalella.es. Inscripcions obertes.
Restaurant Cafeteria Sant Joan. Cuina casolana. Obert de dilluns a dissabte des de les 8 del matí, amb esmorzars i menú diari. Per dinar, de dilluns a dissabte, i per sopar, dijous, divendres i dissabte. 10 anys treballant amb vocació d'oferir qualitat i professionalitat, mantenint tot l'any un espai ampli i còmode, també per grups d'amics i famílies. Restaurant Cafeteria Sant Joan, carrer Sant Joan 91, Calella. Ens trobareu molt a prop del pàrquing del mercat. Gratuït de 2 a 4 i a partir de les 8.
Què és per tu ser voluntari? Per mi és dedicar part del meu temps a les persones ingressades, a les seves famílies, i així millorar la seva qualitat de vida.
Aquesta és la Teresa. Fa 2 anys que és voluntària d'hospital. Disposes de temps lliure i t'agradaria ajudar els altres? Col·labora amb els projectes de voluntariat de les associacions vinculades als centres de salut de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Escriu-nos un correu a voluntariat@salutms.cat.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquest dissabte 13 d'octubre se celebrarà aquí a Calella el Correllengua. És una mobilització per la llengua i la cultura que s'organitza de la mà de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, la CAL, des del 1996 amb el lema Llengua, Cultura i Llibertat. L'activitat a Calella començarà a les 5 de la tarda, com dèiem, aquest dissabte. Ho farà amb un espectacle per la mainada i li seguirà una xocolatada a càrrec de l'agrupament Escolta Montnegre. Tot seguit, a les 7 es farà la lectura del manifest d'enguany i ho farà el pubillatge de Calella. La nova cançó és la protagonista enguany d'aquest manifest. Tenim en línia a Marc Prohom. Ell és el coordinador del Correllengua 2018. Bon dia.
Bon dia.
Li agraïm d'avançada que ens atengui avui a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Dèiem que la nova cançó és el protagonista, és la protagonista a qui es dedica el manifest d'enguany del Correllengua. Què va significar aquest moviment per la cultura i per la llengua del país? Sobretot en l'època en què va sorgir, en què va aparèixer.
Sí, doncs la nova cançó va ser un esclat i una recuperació de la llengua i de la cultura des del punt de vista de la cançó, i una cançó que no només va ser una evolució cap a una cançó reivindicativa en un moment històric en què doncs la situació política era molt, molt difícil pel català, especialment, i que aquest moviment des del punt de vista de la cançó va reivindicar doncs una llengua i una cultura en català, i que doncs volia oposar-se a aquesta situació de censura que hi havia doncs en aquells moments. Estem parlant de finals dels 60 i durant tot el 70.
Mm-hmm. Quan parlem de la nova cançó, a quins artistes ens referim? A quines cares, a quines veus?
Doncs hi ha múltiples veus, no? La nova cançó va ser un moviment molt eclèctic, en què va incorporar molts cantants. Estem parlant, per exemple, dels 30 jutges, Tiac, Maria Rosell, doncs un munt d'artistes que van cobrir molts aspectes de tipologies de cançó, no només la cançó melòdica, sinó també la cançó doncs més, fins i tot, eclèctica del moment, no? Per tant, sempre però amb una voluntat de reivindicativa, no? I molt en la línia d'altres experiències que estaven fent a Europa, a França, no? I també al Canadà, que també hi havia aquest moviment, i una mica la nova cançó va seguir aquest corrent, sempre amb un vessant més reivindicatiu de recuperació de l'ús de la llengua catalana.
Aquí al Principat només?
No, hi ha també representació al País Valencià, també a les Illes, en Guillem de Fac, per exemple, és un exponent. Per tant, va ser un moviment que sí que va, podríem dir, experimentar-se més al Principat, però també va tenir doncs reivindicacions fins i tot també a la Catalunya Nord. Va ser un moviment molt homogeni, sempre amb el Principat com a punt o focus principal, però que es va extendre a tots els dominis de la llengua.
Mm-hmm. Eren artistes que reivindicaven la llengua catalana, revoltaven contra la dictadura franquista, contra la censura, en definitiva contra la pèrdua de llibertats. Justament ara, gent de la cultura torna a denunciar el mateix.
Correcte. De fet, l'any passat, quan la CAL es va proposar doncs quina era la temàtica a reivindicar durant el 2018, doncs fins aleshores sempre havíem reivindicat o recordat figures, persones, escriptors que havien estat significatius per la nostra llengua i cultura, però vam decidir dedicar-ho a una nova cançó perquè estem vivint moments molt similars als que es van viure doncs en l'època del franquisme, de retallada de les llibertats i la llibertat d'expressió, que estem veient gairebé cada dia, i cançons que es van cantar a les places i als carrers en aquells moments doncs es tornen a cantar actualment amb la situació política que estem vivint, i per tant creiem que era un bon moment per reivindicar el moviment i de tornar-lo a viure, perquè torna a estar, per desgràcia, doncs, de molta actualitat.
Senyor Prohom, li anava a preguntar per acabar en quina situació es troba actualment la llengua i la cultura catalana en aquesta Catalunya del 2018. Crec que en part ja m'ho ha respost explicant el perquè de la nova cançó com a protagonista del manifest. És el català una llengua de cohesió o una llengua que s'imposa per sobre de les altres?
No, és evident que és una llengua de cohesió, és la llengua comuna del país i que sempre des dels catalanoparlants doncs, hem volgut que els que no la coneguin, o els que no la coneixen, doncs que la coneguin i que la parlin, i és una llengua de cohesió i d'integració. Mai ha estat imposada, no volem pas que sigui una llengua que imposi les altres. A Catalunya i al Principat es parlen multitud de llengües, però sí que entenem que el català com a llengua pròpia ha de ser la llengua vehicular, i que el que fem des de la CAL és promoure activitats en aquest sentit. L'estat del català doncs, és molt divers en funció del domini del territori. Bàsicament, l'estat francès, a la Catalunya Nord, la situació no és bona, perquè hi ha un bloqueig institucional que juga en contra. El País Valencià s'està recuperant tímidament després dels anys de govern del Partit Popular, i el Principat, doncs, tot i els atacs que des de molts partits polítics unionistes doncs, estan atacant sobretot el model d'escola, doncs hi ha una oposició ferma del moviment escolar i també de les associacions de pares que eviten que hi hagi aquesta intrusió. Per tant, hem de lluitar per aquests moviments que van en contra del català com a llengua vehicular, i des de la CAL ho continuarem fent.
Doncs Llengua, Cultura i Llibertat és el lema en què se celebrarà, sota el qual se celebrarà el Correllengua aquest dissabte aquí a Calella, com dèiem, amb espectacles per la mainada, xocolatada popular, també la lectura del manifest del Correllengua a càrrec del Pubillatge de Calella, i per acabar, actuació musical a càrrec de Raquel Xiberta i Pep Romaguera, tot plegat aquí a la ciutat de Calella. Marc Prohom és el coordinador del Correllengua del 2018. Li agraïm moltíssim el seu temps per Ràdio Calella.
Moltes gràcies i que tingueu un molt bon Correllengua.
facebook.com/Ràdio Calella, Twitter @Ràdio Calella TV.
Joventut Artística estrena aquest divendres l'obra Burundanga al Teatre Orfeo, una comèdia romàntica en clau d'humor on es tracten temes conflictius com, per exemple, la droga o el terrorisme. I és que Burundanga també és coneguda com la droga de la veritat o la droga de la violació, ja que anul·la la voluntat. Es tracta d'una adaptació de l'obra de Jordi Galceran.
La directora de l'obra, Assumpció Hortet, ha afirmat que no s'ha d'entendre en clau política, sinó que intenta buscar la manera de riure de coses que no fan gràcia. Hortet ha explicat l'argument de la funció.
Tot i ser uns temes com és la droga i el terrorisme, que són una mica conflictius, doncs ha sabut trobar-ho, jugar-ho de manera que és una obra còmica i bueno, es produeixen unes situacions molt, molt còmiques, vagen, en l'obra. Que és una comèdia romàntica, eh? I és una noia que està embarassada i llavors ella no sap si avortar o no, perquè depèn del que sent el nòvio per ella. Llavors saber si el nòvio l'estima o no, per avortar o no. I amb això llavors, esclar, decideixen doncs, posar-li la burundanga per saber la veritat, no? I a partir d'aquí doncs, les coses comencen a complicar i entre això s'hi doncs, barregen uns terroristes, unes etarres, que surten pel mig de la situació.
L'elenc està format per la part més jove de la companyia, dels quals Hortet ha destacat el seu interès i dedicació.
Que són els des de 16 anys fins a 20 i pocs, i són 5. I llavors hi ha la de noies, hi ha dues, que és la Caral Borja, l'Esther Boquer, llavors com els nois són en Marc Comerma, en Nil Pera i en Pau Feliu. I tots molt, molt, m'encanta perquè han posat molt d'interès en tot, i és una obra que no és fàcil a nivell d'interpretació, perquè ja et dic, hi ha obres que l'obra en si ja fa gràcia la frase, però aquesta obra no fa gràcia la frase en si, sinó com la interpreta l'actor, i això ha hagut de treballar molt.
Burundanga es representarà aquest divendres 12 d'octubre, diumenge 14 i diumenge 28. Les entrades es poden comprar diumenge d'una a dues del migdia i mitja hora abans de la funció.
I aquest vespre, a les 9, avui dijous, hi ha una nova projecció de cinema a la Sala Mozart dins la programació del Cineclub que organitza Fotofilm. The Party, la festa, és una tragicomèdia britànica dirigida per Sally Potter amb un repartiment de primera. L'actriu Christine Scott Thomas interpreta la Janet, a qui acaben d'anomenar ministra de Sanitat del govern britànic. És una dona de gran trajectòria política, amb una gran fe en la democràcia i que sempre ha defensat un model social d'esquerres. Reuneix a casa un grup d'amics per celebrar-ho, però el que comença com una festa acabarà de la manera més inesperada.
Oye, mamá, tengo invitados en casa. ¿Te puedo llamar luego? Bill. ¿Bill? Hey, Pril.
Enhorabuena.
Gracias.
Magnífica y maravillosa noticia.
Y ese marido absurdamente guapo. Qué pena que sea un capullo.
Vamos a ser una familia. Gracias.
Nunca había visto nada como esto.
Una producció britànica de l'any 2017, rodada en blanc i negre i gairebé en temps real, premiada a la Berlinale i al British Independent Film Awards. La pel·lícula es projectarà a les 9 a la Sala Mozart. Les entrades, al preu de 4,5 euros, es posen a la venda taquilla una hora abans de la sessió.
I ara els esports. Doncs informació esportiva quan falten 4 minuts perquè siguin les 2 del migdia. Avancem agenda esportiva pel cap de setmana. El termotur de la divisió d'honor masculina de tenis taula juga dissabte a Calella contra el Ripollet a 4:45 de la tarda. I el Suris, Andrea?
El Suris de Superdivisió Femenina es desplaça dissabte a la pista del Balaguer. El partit es jugarà a les 5. L'equip que entrena Jessica Hernández aspira a mantenir-se invicta a la Lliga. En bàsquet, també dissabte hi ha el partit entre el Badalona i el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls. Serà a les 6 de la tarda. El sènior femení del Club Bàsquet Calella rebrà la visita del Canyelles de Nou Barris diumenge a 8:45.
En futbol, el Calella jugarà la 5a jornada de Lliga contra el Jove Esport diumenge a les 12 del migdia al camp del futbol. Futbol de mar d'aquí de Calella i de la seva banda la UEC rebrà a casa el Banyoles diumenge a les 6. Gràcies, Andrea. Fins dilluns.
Fins dilluns.
I acabarem amb el temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
La previsió amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Deixem enrere aquest episodi de precipitacions de les últimes jornades que ens ha deixat registres realment importants. Tots els dies s'han superat els 100 litres per metre quadrat en alguns sectors, sobretot allà on més fa falta, cap a la serralada litoral, allà on més convenien aquestes pluges. D'entrada, s'espera avui una jornada tranquil·la, ja sense precipitacions a cap punt del Maresme. Hi haurà alguns núvols prims, tant aquest matí com aquesta tarda, però seran poc importants. Vents fluixos, situació marítima tranquil·la, o si més no, més tranquil·la que aquestes últimes hores. Encara amb una mica de mar de fons aquest matí, que anirà menys de cara aquesta tarda amb vent de garbí feble a tota la costa maresmenca. Les temperatures aquesta passada nit s'han mantingut sense canvis. Avui les màximes pugen una mica respecte a les d'ahir. De cara a demà continuarem parlant de domini del sol, presència de núvols prims poc importants i tranquil·litat pel que fa als vents, que bufaran del sector sud, bàsicament, i la situació marítima, mar arrissada i àrees de marejol a tota la costa de la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
I abans d'acabar, parlem d'aquesta casa de Ràdio Calella Televisió, perquè el govern de la Generalitat ha atorgat la concessió definitiva a l'Ajuntament de Calella per la prestació del servei de radiodifusió en FM. Fins ara el consistori disposava d'una concessió provisional amb la qual aquesta casa emetia des de l'any 1999. Després d'obtenir l'autorització per part del Ministeri, la Generalitat ha informat que s'ha donat la concessió definitiva un cop s'ha pogut demostrar que es compleixen els tràmits administratius i tècnics i que se supera, doncs, la corresponent inspecció. Per tant, des de Ràdio Calella Televisió, diem que ja som legals. Aquesta era el titular amb el que ahir informàvem d'aquesta concessió definitiva per part del Govern de la Generalitat. Amb això acabem per avui. En mig minut arribaran les notícies en xarxa. Serà a les 2 en punt. Nosaltres hi tornarem amb més notícies. Serà dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Fins llavors poden seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web radiocalella.cat. Adéu-siau.